Jordi, mira, anem amb les connexions. En aquesta setmana que acaba amb...
El que és realment important d'aquesta llei és que els preus del lloguer no poden pujar més. Si t'han de renovar el contracte, has de pagar com a màxim el preu que estaves pagant fins ara. I si entres a un pis nou, has de pagar com a màxim el que estava pagant el llogater anterior.
Són les regulacions que entren en vigor a partir d'avui amb la nova llei de lloguers. Avui s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat l'índex de preus que ha de servir per posar aquest topall als preus a les zones tensionades com Barcelona i els seus voltants. Escoltàvem la Carme Encarazo, de Sindicat de Llogateres, aquest matí a l'Aquí Catalunya, en una setmana en què també han crescut els casos Coldo.
Injusto sería suave. Yo creo que se está siendo hasta cruel con él.
Era el mateix Coldo defensant l'exministre Ábalos a OK Diario i el cas de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i la seva parella.
Es falso que sea él quien debe Hacienda 350.000 euros por fraude y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000.
Aquest poti-poti, Jordi Mir, podríem seguir, Hi havia tants talls que no sabíem quin escollir.
Clar, aquesta setmana han passat moltes coses, però aquestes dues que potser... en una ment habitual, cadascuna va pel seu costat, doncs en una que gira una mica diferent, diu, les connecta, no? I a partir de què? Doncs a partir de la idea del robar. En el cas de la corrupció del cas Coldo o del cas de l'evasió fiscal, sembla molt evident, no? Tenim un... suposadament hi ha unes males pràctiques que signifiquen un robatori en el sentit de bé uns diners que no són teus i que te'ls apropies, o bé d'uns diners que hauries de pagar i que no els estàs pagant.
Perquè corrupció sempre és robar?
No necessàriament sempre seria robar, tot i que en un sentit genèric podríem identificar que la corrupció significa que hi ha uns béns que haurien de ser públics, que passen a ser privats, i aquí podríem identificar-ho amb un robatori, tot i que podria haver-hi corrupcions de diferents maneres. I hi ha un llibre que ens pot ser molt útil per pensar sobre aquestes qüestions, és un petit, enorme llibre del David Fernández, col·laborador del programa Les parelles de fet, sí, que es diu No robaràs. És un llibre que forma part de la sèrie que l'editorial Fragmenta està dedicant als 10 manaments, i ell, a partir de la idea del robar i d'aquest manament del no robaràs, fa tot un exercici, en molt poques pàgines, però un exercici imprescindible per preguntar-nos qui roba, per què roba, què és robar. Ell, d'entrada, ens explica, quan em van fer la proposta, surto del metro i sento aquell missatge que es pot escoltar, per exemple, al metro de Barcelona, de sí, vigileu les carteres perquè hi ha carteristes, i després, això és robar. Mm. Però, en canvi, ningú ens avisa dels altres grans robatoris que es perpetren habitualment, no?
Quins no imaginaria la gent que no posaríem a la llista de robar?
La idea era connectar-ho, per exemple, amb aquesta llei que ara permetrà limitar el preu dels lloguers, perquè el mateix David Fernández es planteja, doncs, escolta, i això no és robar? No és robar que haguem de dedicar, com diu la gent del sindicat de llogateres, un 40% del nostre salari, un 40% del temps que ens dediquem a treballar a pagar un lloguer? No és robar que a Catalunya hi hagi una quantitat immensa de desnonaments cada any mentre hi ha pisos buits que la gent es dedica a especular? Clar, segurament molta gent ens dirà, no és robar perquè és la meva propietat i jo amb la meva propietat puc fer el que vulgui. I aquí es genera un debat ètic, polític,
és que la pregunta
religiós.
És robar o no, amb el que estàs dient?
Molt, molt potent. En el cas que aquesta setmana ha guanyat molta atenció mediàtica, que és el cas del nòvio company de la presidenta de la Comunitat de Madrid, ha arribat fins a l'extrem que un mitjà de comunicació... que es diu The Objective,
sí.
Que a mi el títol m'agrada molt, tot i que després el tipus de periodisme que fan no és exactament no va exactament en aquesta direcció.
Home, el director diríem que no és dels que va a la sèrie.
Un dels col·laboradors ha escrit un article profundament interessant, que segurament no compartiria el David Fernández, en què ha fet un elogi de l'evasió fiscal. No? L'esteu acusant de quedar-se amb uns diners que no són seus i que hauria de pagar, perquè hi ha uns impostos que tu tens de pagar. Diu, però és molt legítim no pagar els impostos.
Sí, concretament
no?
Diu, en esta realidad innegable en la que vivimos, la evasión fiscal es un acto de legítima defensa frente a la confiscación, pues evitar dentro de nuestras posibilidades que el fisco nos assalte no solo es defendible, sino que se ha convertido en una obligación moral.
Clar, segurament...
Obligació qui, moral, eh? Qui... Ja pots riure, Salvador, però...
Qui pensa d'aquesta manera no compartirà algunes de les reflexions que, que planteja el David Fernández, però jo entenc que només la lectura del text del David és especialment estimulant. És un llibre ple de referències, ple de la seva brillantor, ple també del seu caos, perquè vivim en un món caòtic i entendre aquest món caòtic no segurament no es pot fer sense entrar en aquest caos, però profundament útil per dir... Bueno, quan ens parlen de que hi ha gent que roba, qui està robant? Què és robar? No? Ell recupera unes paraules de Bertolt Brecht que fa dir en un personatge seu en una obra teatral que planteja qui roba més, qui roba un banc o qui el funda, no? Per dir-ho
d'alguna manera. Aquesta pregunta, a més... molt bèstia, també.
Clar, és comparat amb aquest article que llegíem defensant el nòvio de Díaz Ayuso, no? Diguem, qui roba més, qui fa evasió fiscal o qui posa els impostos, no? Doncs segurament hi haurà qui pensarà que els impostos són necessaris per poder tenir una societat que aspiri a un estat del benestar, amb educació pública, amb sanitat pública, coses de les que hem parlat molts dies, que són molt necessàries.
Però tu pressuposes aquí que qui funda un banc... Bueno, tu no, vull dir que el dilema...
Bertolt Brecht plantejava Bertolt aquest exercici Brecht. Des de la perspectiva de moltes vegades els bancs, no, que sempre guanyen, doncs guanyen a partir de robar-nos. I el David Fernández també ho recorda quan planteja com els bancs s'enriqueixen a partir del deute que moltes persones contribueixen amb ells. Per exemple, podem parlar de les hipoteques, podem parlar de condicions contractuals que després fins i tot s'han declarat no legals. I després, quan els bancs passen problemes, els rescatem i necessitem salvar-los. No? Aquí hi ha un robatori també.
Joan, què anaves
a dir? Que anava
el rescat.
El rescat bancari, i que són diners que encara no s'han retornat a la societat.
És que la paraula robar...
I que ja han decidit
tan...
que no se'ls tornaran. No?
Sí,
llavors,
sí,
en canvi, la major part de la societat segurament no ho veu com un robatori. Jo crec que el llibre del David és profundament útil per ser conscients d'aquestes qüestions. I una que enllaçaria amb l'estudi sobre els microplàstics que recuperem la segona setmana, i doncs continuem fent així, és que... com, per exemple, la nostra acció contra el clima és un robatori de la vida del futur nostre i de les generacions que vindran. Nosaltres, Catalunya, però també el conjunt de les societats del nostre planeta, cada any acaben, abans de que acabi l'any, amb els recursos que hauríem d'haver utilitzat durant aquell any. És a dir, Catalunya, cap al maig, ja ha consumit tots els recursos que ens tocarien. I des del maig estem consumint a costa dels anys que vindran. És a dir, a costa de les vides que vindran. És a dir, a costa de nosaltres en un futur o de les properes generacions. Això també és robar el futur. No
estem robant aquí diners, estem robant vides.
Estem robant recursos, estem robant aire net, que deixa de ser aire net, o estem robant aquella qualitat de l'aigua, que, per exemple, que quan arriben els microplàstics, per exemple, té uns efectes que seran nocius cap a la nostra vida. No? I això tampoc ho veiem com robar, però, en canvi, hauríem d'entendre que és essencial que ens plantegem que estem fent una mala acció contra la vida.
Hi ha lladres més justificables que altres?
Doncs mira, això em serveix per portar-te a la segona recomanació. Això és una novel·la gràfica que potser servirà perquè qui tingui ganes torni sobre Víctor Hugo, que potser és un nom que ara l'associem molt amb Els Miserables,
home,
però
sí,
té una gran obra.
Miserables.
I una petita gran obra també és Claude Gueux, que ens explica la història basada en fets reals d'un treballador, en situació precària, que la seva família pateix fam i va al mercat i roba pa.
Bueno, una mica com Els Miserables, no?
I robant pa acaba a la presó, acaba amb anys de presó, I en aquests anys de presó pateix la repressió del sistema penitenciari i des d'una reflexió molt, diria, molt, molt lúcida, ella entén que tot allò que li està passant és profundament injust. I no només amb ell, sinó tota la gent que està dintre, forma part d'aquest sistema penitenciari, i acaba assassinant el responsable de la presó. Això el portarà a ser condemnat a mort, i Víctor Hugo, explicant aquesta història, el que volia plantejar és com moltes persones acaben robant. David Fernández també parla de com les presons estan plenes de persones que han robat en moltes ocasions per necessitat, perquè la nostra societat els ha empès a viure en unes males condicions. Víctor Hugo va fer un elogi, diguem-ho així, d'acabar amb la pena de mort, també en aquesta i en altres obres, i com altres autors de l'època o anteriors que s'inspiraven, en aquest cas, per exemple, a partir de Rousseau, que apareix molt discretament en aquesta història, ens planteja com és la societat la que perverteix els éssers humans. Un bon home, en la pobresa, veient que la seva companya, la seva descendència, no pot alimentar-se, ha de robar, i roba pa. El robagallines, que ens deien també, no? És més fàcil que acabis a la presó per robar menjar, o durant molt temps, que no per desfalcar o fer un crim, una evasió fiscal d'aquestes de les que parlàvem, no? Davant d'aquesta injustícia, això també és robar. Hi ha molts tipus de robatoris. És una novel·la gràfica, al meu parer, excel·lent, que a més serveix per tornar a l'actualitat a Víctor Hugo. Està publicat per Norma Editorial, molt recomanable.
Has portat també el totxo de Víctor Hugo.
He aprofitat
això
per tornar...
Això pesa 3 quilos, eh?
Sí, i només és un volum de les obres completes publicades per Aguilar, una edició meravellosa que he tret de la biblioteca, i perquè llegint la novel·la gràfica m'ha vingut ganes de recuperar el text original.
O sigui, tu avui llegiràs la novel·la original de Víctor Hugo. Sí, com...
Però,
doncs mira, ara aquesta nit me'l llegiré.
Els Miserables és molt gran i pot fer sempre una mica de respecte. Tu has d'agafar amb temps. Però aquesta és una que te la pots llegir amb un parell d'horetes. És un plan de fin de molt accessible.
Ai, que fantàstic, per just donar pas als plans de fin de... Avui els veus, perquè, clar, normalment estàs a Leicester, però te n'adones, no?, del gruix de...
Sí, en comparació, només porto el telèfon i és molt més còmode per a mi.
És un ésser tecnològic.
Sí. Els penjarem, no, Joan? Els tindrem...
Sí, exacte, els links al balcó a cercatalunya.cat i a Twitter.
Recorda'ls, eh?
David Fernández, No robaràs, publicat per Fragmenta Editorial dintre de la sèrie dels 10 manaments, i de Víctor Hugo, una adaptació en format de novel·la gràfica o de còmic, amb unes il·lustracions meravelloses, Claude Geutz, publicat per... Té com a autor Severin Lambor i Benoit Springer, publicat